Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, des de fa ja molts anys, 20 i pico, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia del Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, benvingut, Manel.
Bona tarda.
I la Ivanguera, també, molt benvinguda.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Damià Calvet, regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i també vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Senyor Calvet, bona tarda.
Molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me i un plaer estar aquí de nou
molt
amb vosaltres.
Bé. Un lloc que vostè el coneix i el reconeix molt bé perquè ha estat domini seu durant una pila d'anys.
Sí, perquè aquest hotel està al Port de Barcelona.
Al Port de Barcelona.
He tingut l'honor de ser el president del Port de
Barcelona. Quants anys, president del Port de Barcelona?
No masses, però va ser molt intens.
Però molt intens,
va ser inclús l'època de la Copa Amèrica que tothom té al cap. He estat un any i vuit mesos, em sembla. No he arribat als dos anys, imagini's.
Però bé, un any i vuit mesos amb un esdeveniment importantíssim com la Copa Amèrica, que la tenim aquí mateix, al costat. Veiem ja vaixells per algunes instal·lacions dels diferents equips, i una Copa Amèrica que començarà ben aviat, el dia 22 d'agost, si no estic mal equivocat, setembre-octubre, déu-n'hi-do, quina repercussió social i econòmica per Barcelona tindrà aquest esdeveniment, no, senyor Calvet?
Importantíssima, una repercussió importantíssima, perquè de fet és un dels grans esdeveniments esportius del món. Es parla de que és el tercer esdeveniment més vist, si parlem de retransmissió televisiva, el primer serien els Jocs Olímpics d'estiu, després els Mundials de Futbol i després ve la Copa Amèrica, no? Tenim l'honor d'hostatjar-la aquí a Barcelona amb un desplegament a través de les bases del Port Vell, per tant, tot Barcelona, tot el país, doncs podran gaudir d'aquesta Copa Amèrica, que a més es celebrarà molt propera a la costa, es podrà veure, es podrà apreciar, amb un village també molt accessible, i esperem que sigui un veritable èxit esportiu, evidentment, també econòmic, ho ha de ser, i també reputacional per la ciutat. En definitiva, doncs haurem sigut una ciutat que haurà estat capaç d'allotjar uns Jocs Olímpics d'estiu, part del Mundial de Futbol, no? Això són els dos esdeveniments vistos, i ara una Copa Amèrica, no?
Podria ser l'esdeveniment més important des dels Jocs Olímpics que haurà tingut Barcelona.
Sí, m'atreveixo a dir que sí. Nosaltres tenim un gran esdeveniment mundial que passa cada any, des de fa uns quants anys, que és el Mobile World Congress, que és un referencial, però la Copa Amèrica ens posiciona més i millor en el món, juntament amb altres factors, com altres esdeveniments de la Fira o el fet de ser la base de creuers més importants de la Mediterrània, que vol dir d'una part del món, per entendre'ns, es posiciona molt bé en el món.
Parlant del port de Barcelona, és un dels ports punters, capdavanters a nivell del Mediterrani. No fa pas gaires dies jo vaig dir que el govern central feia una aposta molt decidida pel port de València.
Benvinguda sigui.
Això grinyola una mica, o és bona la competència entre el port de Barcelona i el port de València?
Sempre hi ha competència, hi ha competència inclús entre el port de Barcelona i el port de Tarragona, imagini's, no? Però en tot cas tots els ports es complementen. És cert que hi va haver una aposta, més que una aposta hi va haver una resolució. El govern de l'Estat va decidir desllorigar la construcció de la que s'anomena Terminal Nord, la Terminal Nord del port de València, que incrementa la seva capacitat de moure contenidors. Això és una dimensió del port. El port de Barcelona, afortunadament, és un port molt diversificat i no només movem contenidors, sinó que també es mouen granels sòlids, granels líquids, es mouen cotxes, es mouen ferris i també es mouen creuers, a banda de tenir un sector nàutic potentíssim, no? Per tant, en la suma total dels usos del port i en els ingressos del port, el port de Barcelona és, i m'atreveixo a dir que continua sent, el de més ingressos dels ports d'interès general. Es complementa amb els usos que es puguin desenvolupar a València, per exemple. És molt important també la connectivitat del port a través de, sobretot, la xarxa ferroviària, terminals ferroviaris que connectin amb la resta de la península Ibèrica i amb Europa. Tot això s'està desenvolupant.
És la signatura pendent, la xarxa ferroviària, les bones connexions del port.
De fet, el port de Barcelona és l'únic que està connectat amb ample europeu, l'únic, no n'hi ha cap altre. I per tant hi ha una gran part, 14% aproximadament de les mercaderies del port, que ja es mouen per xarxa ferroviària, però és que hem d'arribar al doble, no? I això fa falta que, per aconseguir això, fa falta que hi hagin més terminals i més infraestructura. Però és la gran aposta per tenir una mobilitat, en definitiva, més sostenible, el moure les mercaderies per el mode ferroviari.
Molt bé. Obrim micròfons a la resta de companys de taula, la Iva i Juan Carlos. Vinga.
Doncs jo li volia preguntar, tornant a la Copa Amèrica, que és un gran esdeveniment que ha de tornar a posar Barcelona al mapa mundial d'esdeveniments esportius, Jo li volia preguntar si té la impressió que Barcelona està aconseguint fer-se seva aquesta Copa Amèrica. Si no hi ha una certa fredor i si les administracions estan fent prou per trencar aquesta fredor.
Jo crec que les administracions estan molt involucrades, molt implicades, tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat, com l'Administració General de l'Estat, com els privats. Fixi's, aquí hi ha hagut un paper importantíssim del sector privat per aconseguir captar la Copa Amèrica i per aconseguir també ara mantenir, no, doncs, aquest escalfor cap a la Copa Amèrica via, per exemple, el patrocini. Hi ha hagut grans empreses catalanes que ja s'han involucrat amb el que és la celebració de la Copa Amèrica, que sponsoritzen la Copa Femenina, la Copa Juvenil o un o altre equip. No, això és molt important. El que sí que és veritat és que el món nàutic, sent molt important a Barcelona i a Catalunya, no és massiu com ho pot ser el futbol o altres esports, no? I per tant hi ha d'haver un esforç de comunicació. Jo crec que aquest és l'any, aquest any 2024 és l'any en el que, a través de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, hem d'explicar més i millor el que és la Copa Amèrica, hem d'ensenyar inclús el trofeig, la Copa Amèrica, que és molt maca, per tot arreu de Catalunya, per cada racó del litoral, pels clubs nàutics, per les unitats esportives, també l'hem d'ensenyar a Espanya, també l'hem d'ensenyar a Europa, i que de tot plegat hi hagi un crescendo que faci que quan es celebri la Copa Amèrica, que és un esdeveniment llarg, des de mitjans d'agost ja tindrem aquí, de fet ja estan ara entrenant, no? Però des de finals, des de mitjans d'agost, després dels Jocs Olímpics d'estiu de París, hi hauran les preliminars, equips que estaran competint per eliminar-se entre ells, la Copa Amèrica Juvenil, la Copa Amèrica Femenina, i això dura fins a l'octubre. Per tant, tindrem molta Copa Amèrica, tindrem molta Copa Amèrica. Serà un objecte permanent d'atenció dels mitjans de comunicació, de la premsa esportiva, de tot el món, i per tant, qui arribi sense conèixer-la, segur que durant la pròpia celebració la coneixerà, no? Però en tot cas hem de fer un gran esforç per sí, per explicar-la. Insisteixo que és un gran esdeveniment esportiu, molt vistós, molt maco. Hi haurà instal·lacions gairebé permanents en el port, des de l'inici de la celebració fins al final de la celebració, el Village, el Moll de la Fusta, l'Hospitality, a la zona de la plaça del Mar. Vindran molts turistes, segurament no tants ni de manera tan concentrada com en uns Jocs Olímpics d'estiu, que duren 15 dies, això dura molt de més temps. També hem de veure com evoluciona la classificació dels equips, és a dir, si els francesos, per entendre'ns, van avançant, doncs vindran més francesos, no? És a dir, pues això amb tots, no? Són grans potències mundials de la nàutica, amb grans empreses relacionades, i jo no estic segur que a Barcelona li agradarà molt acollir la Copa Amèrica i que a la Copa Amèrica i al món li agradarà que Barcelona organitzi la Copa Amèrica.
Tindrà continuïtat, creu vostè, o què?
Esperem que sí. Això depèn de qui guanyi. Aquest és un petit secret de la Copa Amèrica, que és que això ho organitza qui guanya. Així, a diferència de la Fórmula 1, per exemple, que hi ha una entitat que l'organitza, aquí ho organitza qui guanya. Aleshores, aquí hi ha els de Nova Zelanda, que jo diria que tenen ganes de continuar perquè s'han trobat molt ben acollits, altres països que no tenen mar, suïssos, no? És possible que... Però també tinguem molt clar que si guanyen els altres equips se l'emportaran a casa seva. Per tant,
hi ha molts candidats. No?
Clar. Nosaltres, sobretot, aquí és una precisió gairebé personal, però qui ha portat la Copa Amèrica a Barcelona han sigut... Per insistència i per capacitat nostra, del port, de l'Ajuntament, de la Generalitat i de l'Estat i del sector privat, però aquí la portada són els de Nova Zelanda, no? Per tant, d'alguna manera, aquí ja dono una pista de...
Amb qui hauríem d'estar a favor?
Amb qui hauríem d'estar nosaltres?
Aquí se
l'anima. Que guanyi Nova Zelanda, Valero?
Sí, efectivament.
T'apuntes tu?
L'equip, jo ho he escrit. Que l'equip de Nova Zelanda és l'equip de casa.
De casa.
Per tant, jo ho tinc.
Un avançado,
I ha assenyalat vostè precisament aquesta cooperació política, institucional i privada, un consens que feia temps que no es veia, no? 32 anys, no? Des dels Jocs Olímpics de Barcelona, no? I precisament reivindicar aquest consens és el que jo li proposo, no? Perquè, entre altres raons, vostè és vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, sí, on també hi ha un consens quatripartit.
Sí,
per tant, les coses que funcionen al servei del ciutadà i les coses que són positives, diguéssim, per la ciutat de Barcelona i per l'àrea metropolitana i per Catalunya, han de passar pel consens. Vostè és partidari del consens?
Absolutament, absolutament. Hi ha temes, temes estructurals, d'aquells que defineixen una societat, per exemple, tot el model d'educació, tot el model sanitari, o el model d'infraestructures que necessita un país, que crec que necessita grans consensos. Després és veritat que es poden expressar d'una o altra manera a través de les institucions, de les administracions. El cas de l'àrea metropolitana és molt singular perquè és una entitat de serveis i efectivament la tradició és que hi hagi governs de concentració, en aquest cas del PSC, de Junts, dels Comuns i d'Esquerra, però quan no és així, quan no hi ha governs de concentració, hi ha altres formes d'expressió democràtica, política, que són els parlaments o els plenaris dels ajuntaments. I és aquí on, amb el debat que faci falta, hem de trobar grans consensos. He marcat aquests temes, no? Els d'educació, els de salut, els d'infraestructures. Aquí, efectivament, hem de ser capaços de retrobar grans consensos.
I també l'aeroport?
També forma part d'aquest tema, diguéssim, de les infraestructures que necessita el país per desenvolupar-se, no? Per tindre una activitat econòmica potent, de valor afegit, per tindre ocupació també de valor afegit. Tenim un port de primera, tenim un aeroport que volem que tingui més vols intercontinentals. Això necessita de modificacions, necessita de més infraestructura i necessita de més operativa. També necessita d'una altra cosa, que és una millor governança. L'aeroport en aquests moments està gestionat únicament i exclusivament per Aena, que és una empresa pública o privada que cotitza borsa. I per tant, a vegades un té la sensació que prima més l'interès de l'accionista, una part dels quals són empreses privades, que la del territori el que serveix, no? I per tant, jo reclamo, com de fet històricament Catalunya ha reclamat, de vegades a través de la societat civil, que l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament del Prat i la Generalitat de Catalunya participin més i millor en la governança de l'aeroport de Barcelona. Potser aleshores podríem començar a prendre decisions que ajudin a fer entendre el que representa un aeroport i la capacitat que pot donar un determinat territori. Li posaré un exemple. El vol més esperat per part de la comunitat econòmica de Barcelona, de l'àrea metropolitana del país, és un vol directe a Tòquio. El vol directe a Tòquio el podríem tenir. Si no el tenim, hores d'ara, és per decisió del govern de l'Estat, que no vol restar capacitat al vol directe a Tòquio que hi ha des de Madrid. No fa falta allargar la tercera pista per tindre el vol directe a Tòquio. Si hi hagués una millor governança i si hi hagués una millor operativitat, hores d'ara ja estaríem amb la línia de tenir també un millor aeroport. I després arribarem a discutir què és el més convenient des del punt de vista d'infraestructura. I aquí hi ha una opinió fonamental que per ara se l'ha sentit poc i que jo reclamo que se senti més, i clarament, que és el del Ministeri de Medi Ambiente. Perquè aquí tothom especula, Aena o altres administracions, que es pot o no es pot allargar la tercera pista cap a la Ricarda, però encara no he sentit que el Ministeri de Medi Ambiente, que és el competent en la matèria, digui si es pot o no es pot fer. Per tant, no ens fem trampes al solitari i no comencem la discussió per la infraestructura i per allargar inequívocament la tercera pista cap a la Ricarda. Primer, que quedi molt clar si es pot fer o no es pot fer, que s'introdueixin millores en la governança, que s'introdueixin millores en l'operativitat i que tinguem l'aeroport que es mereix Catalunya, que és un aeroport en definitiva que ha de tindre com més vols intercontinentals millor, perquè això és valor afegit pel nostre país.
Sí, jo li volia preguntar que va haver-hi, i és perquè està d'actualitat, una polèmica sobre els creuers. Uh-huh. Hem sabut que els pronòstics per aquest any 24 serà és una previsió, nosaltres ho vam dir, d'un augment significatiu respecte a l'any anterior. Llavors, quin missatge hauríem de donar? És a dir, això s'ha de controlar, no s'ha de controlar, s'ha de regular, o el que farem és l'any que hi hagi menys enyorarem els anys que venien més turistes, no? Però hi haurà algun tipus de límit, perquè no podem preveure que cada any augmenti el nombre de creuers, no? De creueristes.
Sí, les previsions són bones, efectivament. Aquest any 2023 s'han superat les previsions i pel que sembla el 2024 es tornaran a superar, no? Benvinguts siguin. Ho has dit, Manel, quan no els vam tenir els vam enyorar, perquè la ciutat es va paralitzar des d'un punt de vista d'hotels, restaurants, comerços o inclús altres sectors que a vegades es veuen, diguéssim, molt tangencials amb el que significa la gestió dels creuers, no? Els taxistes, no? Escolta, això dona feina a molta gent, molt impacte econòmic, molt impacte laboral, però també els que proveeixen els creuers. No oblidem que Barcelona s'ha especialitzat en ser un port base, que vol dir que aquí acaben i comencen molts creuers. Això del port base o del creuer d'escala és relatiu, perquè no hi ha cap companyia ni cap creuer que sigui 100% una cosa o l'altra. Sempre hi ha un mixt, diguéssim, de port base respecte a l'escala. Però nosaltres som, i cada vegada som més, port base. Això vol dir també que hi ha empreses d'aquí que els abasteixen, que quan paren aquí, doncs venen camions i venen, no? Productes que no només són de Barcelona, de l'àrea metropolitana, que poden ser de tota la península Ibèrica o d'Europa, entenc, però que aquí s'utilitza el port per abastir-se, no? Per tant, això dinamitza molt l'economia i genera molta ocupació. Per tant, benvinguts siguin. Com tot, s'ha de regular. Faltaria més. S'ha de regular, clar que s'ha de regular. Com s'ha de regular? S'ha de regular amb el nombre de terminals que poden acollir creuers. I aquí va haver un gran pacte de ciutat, el gener del 2018, subscrit per l'alcaldessa Colau i tillat d'històric per l'alcaldessa Colau, per tant, per el grup dels comuns, i el Port de Barcelona, que deia: retirarem les terminals més properes a la ciutat, aquí al voltant del World Trade Center, i les posem totes al moll adossat, que està a 2 quilòmetres de la ciutat, per tant, que ja té un impacte visual o de qualitat de l'aire diferent. Això és una mesura positiva. I, a més, això ho limitarem a X terminals, només. I, per tant, els creuers han d'arribar amb aquestes terminals, i han de ser terminals de qualitat, que faci que els creuers que vinguin siguin port base. Nosaltres no, el port no posa creuers a cada racó, ni és indiscriminat que vinguin i baixin de qualsevol manera, es posen amb aquestes terminals. Per tant, què reclamem des de Junts per Catalunya? Que som absolutament pro-creuers, perquè ser pro-creuers vol dir estar a favor dels hotels, dels restaurants, de les botigues i dels taxis d'aquesta ciutat i de l'àrea metropolitana. Reclamem una bona gestió a través de les terminals, que es desenvolupin aquests projectes de terminals. Ara n'hi ha una per fer, que és la de MSC, després vindrà la de Royal Caribbean, que es culminin aquestes terminals i que puguem ser un veritable hub, en aquest cas sí, del món dels creuers a Europa. Això té un altre efecte, que és que podem ser no només hub físic, diguéssim, de recepció i sortida de creuers, sinó també seu de la indústria dels creuers. Qui el traria en indústria? És economia blava. La gent especialitzada en quin tipus de creuer i com han d'operar i com han de ser, tot això no sorgeix del no res, sorgeix de gent que, concentrada en un lloc, pensa i desenvolupa, doncs, des d'aplicacions digitals fins a aplicacions físiques per gestionar millor els creuers. Això és economia blava i això és el que necessitem. Per tant, benvinguts els creuers i que aportin molt valor afegit a Barcelona.
Malauradament, estem en any d'absoluta sequera. S'haurien d'implementar restriccions en aquests subministres que Barcelona proporcionen als creuers, com s'aplicaran en altres sectors econòmics?
Sí, sí, d'igual mesura. Les mateixes restriccions que hi hagi en el sector agrícola o ramader, o en el sector industrial, o en l'aigua de boca si es redueix la pressió, també ha de ser, evidentment, en el sector turístic. I dins del sector turístic, en el món dels creuers, no? Jo vull recordar, de totes maneres, que els creuers porten dessaladores. Per tant, el que fan és generar la seva pròpia aigua, diguéssim, d'ús, de boca, dins el creuer, i que sí que és veritat que a hores d'ara, doncs, tenen una certa aportació de xarxa. Si aquesta aportació de xarxa s'ha de reduir en la mesura en què es redueix la resta de l'aportació, el que faran aquests creuers és, que ara compren l'aigua, és produir-ne més. I, per tant, hi ha d'haver la mateixa restricció. No estem parlant mai de barra lliure, però tampoc podem criminalitzar ni el món dels creuers ni el sector turístic. Aquí hi ha determinats espais polítics que s'han especialitzat en criminalitzar l'economia i en practicar una economia del decreixement. Jo no hi crec, en el decreixement, jo crec en el creixement sostenible. I, per tant, els actors polítics que es dediquen a criminalitzar el sector immobiliari o el sector turístic han de dir d'on sortiran els impostos i els sous que fan que la societat funcioni. Perquè si només criminalitzes el sector turístic i el sector immobiliari i el sector turístic, però no dones alternatives, ja em diràs com mantindrem i augmentarem l'estat del benestar. Per tant, regulació, però ni criminalització ni prohibició.
Mm-hmm. Valeu.
Sí, jo li volia preguntar que ara, aquestes setmanes, hem sabut que el Partit Socialista a l'Ajuntament de Barcelona s'està inclinant per un pacte amb Esquerra Republicana, però sense deixar de comptar, o en tot cas això és el que expliquen, amb Junts per Catalunya durant la resta de mandat. Llavors jo li pregunto si això s'acaba fructificant, quina serà la posició de Junts d'intentar col·laborar, per exemple, amb un pressupost amb determinades mesures, sempre que no hi siguin els comuns també en el govern, o fer una oposició ja d'una forma completa?
Sí, de vegades quan parlem dels governs, sigui d'un ajuntament o sigui de la Generalitat o de l'Estat o de qualsevol altra institució, tendim a parlar en abstracte, no? Tendim a parlar gairebé, i ridiculitzant una miqueta, l'expressió de les cadires, no? Qui és l'alcalde, qui és el tinent d'alcalde. A mi m'agrada més parlar de les coses que s'han de fer, no? Perquè la societat prosperi. I llavors, aquí hem de veure quin model de ciutat volem tenir. Ara fa un moment parlava del sector immobiliari i del sector turístic. Podríem parlar d'altres sectors, de la col·laboració público-privada, que hi ha d'haver per desenvolupar una societat forta, pròspera, cohesionada. Amb nosaltres al govern, amb Junts al govern, garantiríem que, per exemple, es modifiqués el 30% de la reserva de protecció oficial en sòl urbà que ha paralitzat el sector immobiliari i que no ha aconseguit ni un l'objectiu que s'havia marcat, que era el de facilitar l'accés a l'habitatge. Amb Esquerra i els comuns al govern, dubto que aquesta modificació es faci. Per tant, continuarem tenint un sector immobiliari paralitzat i continuarem tenint unes polítiques d'habitatge ineficients. El 30% de zero és zero, no? Bé, jo continuo reivindicant el model de ciutat. Un model de ciutat que posi les persones en el centre i una economia que serveixi a les persones. Llavors, hem de parlar d'això. De què passarà? Què passarà si entren els comuns en el govern? Pues que continuarem tenint un sector immobiliari paralitzat i que tindrem un discurs turismofòbic. Què passaria si Junts entrés en el govern, que tindríem una ciutat d'oportunitats, no? Aleshores, si el senyor Collboni, que actualment té un govern en minoria absoluta, escull de socis de govern la gent d'Esquerra Republicana, doncs està donant un missatge de quin tipus de ciutat vol. I a nosaltres no ens hi trobaran en aquest model de ciutat. Aleshores, és molt difícil que nosaltres puguem donar recolzament a res que sigui un model de ciutat que no és el nostre. No és que no sigui el nostre, sinó que creiem que no és el bo per la ciutadania de Barcelona, no? Nosaltres hem suspès les converses amb els socialistes perquè, malgrat que estàvem en conversa respecte al programa i al pressupost, doncs a la que sabem que ells estan orientats cap a un acord amb Esquerra i, evidentment, com que no sumen majoria absoluta amb els comuns, doncs nosaltres aquí no ens hi trobaran. Això vol dir que vostès no parlaran mai més? No, nosaltres vol dir que hem suspès. I ara hem de veure com evoluciona i en funció de com evolucioni i de com acabi concretant-se, nosaltres tindrem una oposició o una altra, no? Sempre hi haurà temes en els que, diguéssim, aflorarà la nostra responsabilitat. Nosaltres som un espai polític en el que molts provenim, diguéssim, de posicions de l'administració i d'un gen, diguéssim, no?, de responsabilitat respecte a determinats temes, no? Ara, que no ens busquin per recolzar acríticament qualsevol tema que un govern en minoria, que no vol que hi siguem nosaltres en el govern, que es posin sobre la taula, perquè no hi serem.
Una entesa PSC-Esquerra per governar i des de fora Junts, que no hi comptarem vostès.
Nosaltres no és l'escenari que volem, francament. No hem trencat les negociacions, hem suspès les converses, però no és efectivament doncs, l'escenari ideal, perquè fixi's, senyor Lassada, com pot ser que el grup que ha guanyat les eleccions, perquè Junts va guanyar les eleccions, sigui plat de tercera taula? Van guanyar les eleccions i no tenim ni l'alcaldia ni el govern. Van guanyar les eleccions, tenim converses per governar i resulta que abans entra Esquerra. Llavors, què som nosaltres? El plat de tercera taula? Els que han guanyat les eleccions, insisteixo, amb un determinat programa per fer coses en benefici de la ciutat, hem de ser plat de tercera taula? No, home, així no van les coses.
Valero, ara sí.
Sí, ara vostè li entenc perfectament l'argumentació que feia d'aquests 8 anys de Colau, però és que Colau està al govern de l'estat espanyol, al que vostès com a formació estan donant suport. Vostè se sent còmode amb les polítiques de Sumar?
No gens, francament. I nosaltres, la gent de Junts, a través dels nostres 7 diputats, el que vam fer va ser subscriure un acord d'investidura. Però ja vam deixar molt clar, i en tot cas ara repeteixo, que nosaltres no ens sentim gens ni mica interpel·lats a l'acord de governabilitat que van signar abans d'aquella investidura PSOE i Sumar, que aquí s'ha de negociar real decreto a real decreto o llei a llei, com hem demostrat. A la que el primer, diguéssim, gairebé govern va plantejar una sèrie de reales decretos i ens els va plantificar davant de la cara pretenent que els donéssim un suport acrític, van tenir la sorpresa que efectivament no els donava un suport acrític i que negociàvem. A nosaltres això no va així, amb Junts això no va així. Si es volen aprovar determinades maneres d'entendre llei o real decreto la governació de l'Estat, s'ha d'anticipar, s'ha de parlar amb nosaltres, nosaltres hem de poder dir la nostra, llavors en tot cas hi donarem recolzament. I per tant aquesta és la nostra manera d'entendre aquesta legislatura. Vam donar acord a la investidura, sí, però a partir d'aquí s'ha de negociar i s'ha de, diguéssim, d'alguna manera maniobrar cada dia per aconseguir, doncs, el millor per l'interès general, però específicament, evidentment, per Catalunya.
El Junts que veurem, ara que ha entrat en el joc polític al Congrés dels Diputats, serà sempre un Junts de fins a l'últim moment per conèixer quina és la seva postura? O podem veure a partir d'ara que ja ha marcat el terreny de joc un Junts que entra a negociar abans i que arriba als plens amb acords i amb el PSOE?
Jo espero que sigui així, perquè ha sigut una mica agònic, la veritat. Ara aquí entre nosaltres podem dir que és que en el moment de la votació ni els de Junts sabíem què estaven fent, perquè la negociació havia sigut fins l'últim segon, i alguns ho estàvem seguint pràcticament en directe i dèiem, oi, que s'obliden de votar. Bueno, això era fruit de la negociació, però és que va haver d'acabar-se la votació perquè féssim ràpidament una connexió i ens expliquessin com havia anat tot, no? Això va ser agònic. I això crema. Crema el govern, el govern de l'Estat, i ens crema a nosaltres, jo crec que els crema molt més a ells que a nosaltres, però ells sabran. Nosaltres aquí no hi vam arribar volent, aquí vam arribar perquè ells van ser maldestres. El govern de l'Estat va pensar-se que nosaltres pot tractar com, no sé, com pot haver tractat altres formacions polítiques al llarg de l'anterior legislatura, i no vull dir cap nom, però nosaltres així no van les coses, nosaltres no, a nosaltres que no ens donin per descomptats, que no ens doni per descomptats, perquè no donarem un suport crític malgrat haguem votat la investidura. Per tant, esperem que efectivament, vist com va anar tot plegat, que a partir d'ara les coses s'anticipin i que qualsevol iniciativa que vulgui fer l'Estat la parli amb el nostre grup, amb la nostra gent, i puguem arribar efectivament amb acords, no? Nosaltres, la gent de Junts, som molt previsibles. Home. I són molt fiables. Sí.
Seria debatible, sí. Els últims anys.
No, miri, tant, que ho provin. Sí. Serà tan fàcil com que ho provin ells, que en comptes de plantar-nos un real decret a la cara, ens el parlin abans. Llavors veuran lo fiables i previsibles que podem ser. Ara, si nosaltres ens posen una pistola al pit, doncs nosaltres reaccionem. La pistola al pit va ser, aquest real decret s'ha d'aprovar per demà. Ojo, així no. Que ens el anticipin i veuran lo previsibles i fiables que podem ser. I sempre, 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 sempre preservant, diguéssim, els acords polítics que han permès la investidura, que són el reconeixement, que és la llei d'amnistia i que és el diàleg amb mediador. Aquests són els elements que sempre s'han de preservar. Si es trenca algun d'aquests elements, aleshores, diguéssim, els temes sectorials aniran de mal borràs. Però si això es preserva i es desenvolupa, que jo crec que hi ha tot el compromís perquè es pugui desenvolupar, i els temes sectorals s'anticipen, ja veuran lo previsibles i fiables que podem ser. Entre altres coses, perquè, permeti'm dir-li, que en l'entorn de Junts, home, hi ha noms que tenim un cert recorregut i una certa experiència de govern i coneixem els nostres temes. I per tant, que ho provin, serà fàcil.
Vostè creu que el senyor Collboni s'ha espantat per la negociació al Congrés en aquest superple dels decrets òmnibus i això va fer que girés cap a Esquerra? Això s'ha dit en els entorns de l'Ajuntament.
No ho crec, no hauria de ser així, perquè el senyor Collboni a poc que pregunti, sabrà les circumstàncies, no? I ha de preguntar amb els seus, que no em pregunti a mi, que pregunti amb els seus, que pregunti amb els responsables del govern i del grup parlamentari dels socialistes a Madrid si van anticipar prou la seva relació amb nosaltres. Com que no la van anticipar, vam negociar fins l'últim moment amb l'ai al cor. Si l'haguessin anticipat, com he dit, ja veurien lo previsibles i fiables que podem ser. Ei, sempre que respectin els acords polítics que van permetre la investidura. I per tant, el senyor Collboni, insisteixo, a poc que pregunti, veurà que efectivament això no va anar bé, i que no va anar bé no per culpa nostra, sinó pel plantejament erroni del govern de posar-nos una pistola al pit i de donar per descomptat que tenien els nostres vots. I mira que ho havíem advertit, Jo havia anat amb altres mitjans de comunicació a dir, els de Sumar i els socialistes han fet un acord de govern, i a mi no m'interpel·la. A mi no m'interpel·la. Nosaltres donem acord, recolzament a la investidura. L'altre ho negociarem. Llavors, si saps això, per què t'esperes a l'últim moment? Després això ha anat com ha anat. El senyor Collboni que pregunti, i si li dona una resposta, diguéssim, fiable, que és la que li he donat jo, poden haver altres interpretacions, però des del nostre punt de vista és la que he donat jo, veurà lo previsibles i fiables que podem ser. El grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona és un grup també molt previsible i molt fiable. El senyor Trias és una persona amb molt recorregut i molta experiència.
Molta
solvència. S'ha envoltat molta experiència. Ha tingut responsabilitats diverses, inclús a Madrid. Està envoltat de gent, jo m'hi conto, tinc l'honor de comptar-m'hi, que també tenim una certa trajectòria, ho dic modestament, que en sabem dels nostres temes. Doncs només fa falta que tot això es posi en un programa, en un organigrama, en un pressupost, i veurà lo previsibles i fiables que podem ser.
El que passa que no em negarà que ara mateix Junts té la paia pel mànec, no?, de la governabilitat d'Espanya. Sense Junts no hi ha govern a Espanya. Hi ha govern.
Sí, sembla ser que sí.
I tampoc els interessarà a vostès deixar caure el senyor Sánchez.
Bueno,
perquè, clar,
la veritat és que el que no ens interessa, des del meu modest punt de vista, el que no ens interessa és que governin el PP i Vox. Aquesta és la primera, no? Que això voldria dir que, a més,
PP i Vox no hi ha amnistia ni hi ha res.
No hi ha amnistia i no hi ha, i sobretot també, però no hi ha un model social i econòmic de progrés. Estem parlant de Vox, estem parlant d'una gent que nega el canvi climàtic o que nega la violència masclista, m'entens? No, en cap cas nosaltres podem estar en aquesta equació, ni creiem que sigui el millor per la majoria del país, no? Per tant, d'entrada, no volem que governin PP i Vox, i tampoc volem que hi hagi noves eleccions. Volem que hi hagi aquest statu quo en el que es poden fer avançar determinades polítiques socials i econòmiques, i es pot fer avançar, evidentment, un acord polític per Catalunya, que és el del reconeixement i el de l'amnistia, que és absolutament necessari que tiri endavant.
S'ha tocat la grossa, senyor Calvet, s'ha tocat la grossa.
Bueno, són 100 diputats ben aprofitats.
Ben aprofitats,
Sí, efectivament. Fa pocs dies, Esquerra Republicana de Catalunya va nomenar ja, va clarificar el seu candidat a la Generalitat de Catalunya. Vostès tenen ja candidat, Junts, per les eleccions, que recordo, serà d'aquí un any.
Sí, com a molt. Sí,
com a molt, exacte. Esgotant la legislatura.
Bueno, nosaltres tenim un lideratge dins de Junts, que és el del president Puigdemont. I després hi ha una sèrie de posicions orgàniques dins el partit, en Jordi Turull com a secretari general, o en Josep Rull com a president del Consell Nacional. Són persones amb trajectòria, amb discurs, amb autoritat, amb lideratge, i vàlides com per encapçalar la llista de Junts, no? Però no estem en mode electoral encara. No estem en mode electoral, els dic francament, Nosaltres estem en mode de gestió dels temes d'ensenyament, recordem la enquesta PISA, els resultats, no?, que han sigut nefastos a Catalunya, recordem els temes de la sequera, en el que hi ha hagut inacció continuada per part d'Esquerra Republicana, en aquest cas, perquè tenen les competències en medi ambient i sobre l'Agència Catalana de l'Aigua en aquesta legislatura catalana. Per tant, nosaltres estem per gestionar aquests temes, no?, de la transició energètica. Nosaltres, si s'hi fixa en l'acció del nostre grup parlamentari al Parlament de Catalunya, a la Ciutadella, van tots orientats a resoldre els problemes de la gent. I ara, bàsicament, hi ha dos grans problemes, que són el de la sequera i el de l'ensenyament, no?, que s'han de gestionar, no? I després hi ha un altre tema que va agafant cos i que nosaltres volem poder-ne parlar, que és el de la immigració. El model d'immigració, que vol dir també d'arrelament, que vol dir d'acollida. Per això vam demanar les competències a Madrid, no? I aquest és un debat que nosaltres hem de saber afrontar amb normalitat i amb transparència, no? Jo parlo amb moltes entitats, diguéssim, que agrupen gent immigrada a Catalunya, que totes em diuen que efectivament el que necessita Catalunya és tenir les competències i afrontar aquest debat, no? Per tant, aquests són els elements que ens mouen a nosaltres, a Junts per Catalunya, no tant el mode electoral. Que si s'activa, tindrem un candidat, segur, però que mentrestant, sobretot, treballem per la gent.
Sí. Aquí hi ha una cosa que volies acabar, volies rematar.
No, ha obert el meló de la immigració, que era una altra pregunta que almenys ha generat polèmica. No?
Això donaria per tres donaria hores seguides.
O sigui, la gestió seria, quan es diu el traspàs de competències integrals,
de les possibles, eh? Nosaltres som molt conscients que no som estat, no? I per tant no tindrem competències sobre les fronteres, no? Ni sobre el que podrien ser determinats elements de gestió de la immigració, però sobre altres elements sí, sobre els cupus, sobre la manera en què s'atorguen i es gestionen els permisos de residència o de treball, sobre el repartiment, sobre tots aquests temes que facin que efectivament afrontem el debat sobre la immigració, però pensant en arrelament i ciutadania. Aquests són els elements diferencials d'un model d'immigració propi, integral, que volem desenvolupar des de Junts. A nosaltres no ens fa por tenir les competències. Si a altres els hi fa por tenir competències, potser vol dir que són uns incompetents, no? A nosaltres no ens fa por. Volem les competències. Volem les competències en immigració, perquè estem segurs que tenim el coneixement suficient com per desenvolupar un bon model d'immigració, arrelament i ciutadania al nostre país.
Sí, jo li volia canviar de tema, en tot cas centrar-nos a la ciutat de Barcelona amb una inversió importantíssima. Arran del que ha passat amb la Fórmula 1, que ha aconseguit el Premi Madrid a partir del 2026 i Montmeló el té fins a 2026 també i estan negociant si poden ser compatibles. Però es pot dir que Madrid tindrà la Fórmula 1 i Barcelona AstraZeneca, perquè ha aconseguit instal·lar-se el que representa AstraZeneca, el que dèiem l'edifici maleït de Telefònica, perquè ha estat en obres molt de temps allà a Via Roma.
Molts anys.
Què pot representar en la seva mesura?
Primer de tot, el d'AstraZeneca és la grossa, eh? Vull dir, és una inversió fabulosa que a més genera tot un ecosistema al voltant del sector farma, el sector bio, que juntament amb el que ja tenim fa que realment ens convertim en un hub mundial del sector, no? Però jo també vull la Fórmula 1, faltaria més, és que una cosa no està renyida amb l'altra. La Fórmula 1 és un gran esdeveniment d'aquells que primer et posiciona al món. Hi ha dues classes de ciutat al món, les que tenen Fórmula 1 i les que no. Jo prefereixo estar en el primer capítol, amb els que tenen Fórmula 1.
Però ho deia també pel tipus de model, no?
Sí.
O sigui, quin model de ciutat volem, d'economia...
Són compatibles, eh? Nosaltres som una ciutat que afortunadament és molt atractiva des del punt de vista de connectivitat amb el món, des del punt de vista de clima, des del punt de vista de seguretat, des del punt de vista de cultura i gastronomia, i per tant és normal que tothom vulgui venir, sigui per turisme o sigui fer una inversió d'una multinacional, no? I part del que representa el turisme passa pels grans esdeveniments, des de concerts fins a grans esdeveniments esportius. Parlàvem fa un moment de la Copa Amèrica, també hem de parlar de la Fórmula 1. Jo vull que retinguem la Fórmula 1. Jo crec que en els últims anys, en algun moment, hi ha hagut algun espai polític que ha donat missatges equívocs sobre la Fórmula 1. La pròpia alcaldessa Colau, Comuns, món de la CUP... Escolti, no la volem. Qui vol dir que no la volem? Nosaltres sí que la volem. Ens l'estimem i la volem, no? I per tant, potser aquests missatges equívocs han fet que hi hagi gent que dubti, i ara haurem de reforçar la nostra aposta per la Fórmula 1, perquè a partir del 2026 no la perdem. Jo estic segur que el govern de la Generalitat farà el que calgui per no perdre-la. És qui té, diguéssim, la part d'allò, amb la negociació amb els organitzadors de la Fórmula 1, i l'Ajuntament de Barcelona també. I nosaltres, com a Junts, dins l'Ajuntament de Barcelona, farem una aposta clara per mantenir la Fórmula 1. Si no ho aconseguim, no serà per manca d'esforç i ganes, no? Per tant, nosaltres som absolutament pro Fórmula 1 i lluitarem des de la nostra posició, sigui quina sigui l'Ajuntament de Barcelona, perquè es mantingui. Vull recordar una cosa. El circuit de Montmeló, gran aposta dels governs Pujol en el seu moment, és un circuit molt estimat pel circ de la Fórmula 1, és un circuit que té activitat cada dia, és un circuit en el que es fan proves de les escuderies, i per tant jo crec que ens hem d'esforçar, però si ens esforcem aconseguirem mantenir la Fórmula 1. Aquesta és la nostra voluntat.
Aquest any, a més de, ho hem comentat abans, a més de les europees i les basques i gallegues, podríem tenir eleccions al Parlament de Catalunya. Després de tot el que ha passat amb la investidura de Pedro Sánchez, amb la negociació de l'amnistia, també amb l'intent de negociació a l'Ajuntament de Barcelona, podríem veure un pacte, segons qui digui el primer, PSC Junts al Parlament i pel Govern de la Generalitat, o aquesta barrera continua infranquejable i Esquerra i Junts s'han d'entendre encara que no s'entenguin?
No, hi ha cap barrera infranquejable, home, en tenim algunes, eh? No pactarem mai amb Vox i és molt difícil que pactem amb el PP. Amb el PP podem tindre alguna coincidència de tant en quant amb algun tema econòmic, no? Per la vessant més liberal, per entendre'ns, tot i que em considero molt socialdemòcrata, jo mateix, per entendre'ns, però amb els socialistes i amb Esquerra podem parlar, no? Podem parlar i podem arribar a acords perfectament. Sempre des de la teva pròpia realitat. Nosaltres, que quedi molt clar, reconeixem i reivindiquem l'1 d'octubre. Nosaltres, que quedi molt clar, reivindiquem la Barcelona capital de Catalunya. Però a partir d'aquí volem una societat pròspera, cohesionada, que posi la sostenibilitat i la solidaritat en el centre de la seva acció, i que busqui una equitat social. A través de què? A través, per exemple, d'un bon sistema d'educació. És fonamental que parlem del sistema d'educació. Que hem perdut el nord respecte al que representa l'educació en una societat. Que això és la peça central i fonamental de qualsevol societat. Una educació contínua, no com a concepte d'educació contínua, sinó com a concepte físic, per entendre's, no? Però sí com a pedra de toc del que representa el progrés d'una societat. Una administració que acompanyi en tots els temes sectorials, i per tant, des de reconeixement de l'1 d'octubre, des de, en el cas de Barcelona, Barcelona capital de Catalunya, tots els altres temes sectorials donen per poder-nos entendre amb els socialistes o amb Esquerra. I nosaltres aquí afegim un factor, que és que creiem que el tema nacional, és a dir, allò que ens defineix com a país, la cultura, la llengua, és un factor d'acceleració del que representa aquesta millor societat a la que aspirem, no? Per tant, aquesta és la nostra fórmula, i aquesta fórmula d'entrada no es clou ni pactes amb els socialistes ni pactes amb Esquerra, al revés, són complementàries, però des de la pròpia identitat faltaria més.
Molt bé, doncs amb aquesta crida al consens del senyor Damià Calvet hem de tancar el Converses d'aquest dissabte. El senyor Calvet, regidor a l'Ajuntament de Barcelona per Junts, també vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, gràcies, bona tarda, moltíssima sort, i escolti, el port l'espera, eh?
Bona tarda, moltes gràcies, l'enyoro, moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies també al Juan Carlos Valero, a la Iva Anguera i al Manel Manjón. Dissabte acabem les converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda. Bona tarda.